Al matí, amb Raquel García.
I encara tenim moltes més propostes culturals perquè aquesta ciutat no para mai de bagatagar. I nosaltres tenim ara, com sempre, els dijous a aquesta hora, els nostres prescriptors, Pep Carpena i Rafael Sabater. Bon dia, benvinguts.
Què tal? Bon dia. Hola.
Doncs amb moltes ganes de descobrir, perquè en Rafael ja ha portat un munt de còmics. Jo estic com aquí sempre, amb el bolígraf i amb el paper per apuntar títols, i tu amb el teu iPad ja, per veure quina obra ens explicaràs avui.
Sí, doncs mira, ahir vaig anar a la Biblioteca de Catalunya a veure La reina de la vellesa. Bellesa de Linen. Us prometo que en certa manera,
a veure,
va ser com si hagués agafat l'avió i me n'hagués anat a Irlanda, que de fet els U2 són irlandesos, i aquesta cançó surt a l'obra de teatre.
Boníssima.
Concretament a la regió de Connemara, que és on està ambientada la proposta teatral que vaig anar a veure ahir, i ja anireu entenent una mica per què. Com sempre us faig 5 cèntims de la, una mica de la fitxa tècnica per tal de saber una mica més d'aquesta obra de teatre. L'autor, Martin McDonagh, qui és? Doncs mira, no és la primera vegada que us en parlo, i veient la seva trajectòria segur que n'anirem sentint a parlar. Ràpid us diré que és l'autor de La calavera de Connemara, que la temporada passada, no sé si ho recordareu,
sí,
però vaig anar a veure,
sí,
i va ser una de les que més em va agradar. I també és l'autor i director de pel·lis tan conegudes com Amagats a Bruges, que no sé si algun de vosaltres l'haurà vista, o Tres anuncis a les afores. En castellà era Les afueres, en català no sé exactament com s'hauria de dir. He de dir que La reina de la bellesa de Linen va ser la seva òpera prima, i que no és la primera vegada que es representa a Catalunya. Ja ho va patar molt fa 20 anys a Barcelona, que va ser dirigida per en Mario Bas a la sala Villarroel, i va estar un any en cartell. Era una versió que va fer d'aquest text la Vicky Peña. Així que déu-n'hi-do. Aquesta vegada, però, ens ho porten La perla 29 i dirigits per en Julio Manrique. Els actors són Enric Auger, que no fa gaire el vaig veure la temporada passada a una obra que es deia In Memoriam, de la Quinta del Biberó, que també en vam parlar aquí. Em sonava, però no sabia de què, i després mirant-ho per internet ja he esbrinat qui era. La Marisa Josa, que jo no la tenia gens controlada, que fa el paper de mare en aquesta obra de teatre. La Marta Marco, que tots ja sabem qui és, que fa de filla, i d'una filla que es diu Morín, i l'Ernest Villegas, que no fa gaire també feia Un obús al cor a Barcelona. I què ens expliquen tots plegats? Doncs ens expliquen una història que és una mica difícil de definir, que fluctua entre... Hola, Irene.
Hola, que està entrant per la
no
porta,
soroll,
però té problemes entrar amb la porta per tancar la porta.
No passa res. Bé, doncs ens expliquen una història que és una mica difícil de definir, que fluctua entre l'humor negre, el drama i el costumisme irlandès. Una mica també com La calavera de Connemara, no? Una història entre dues dones, mare i filla, que s'enmarca en un entorn rural cap als anys 90, en una relació més que tòxica. No tinc ganes de fer spoilers, però us he d'explicar una mica qui és qui, sobretot mare i filla.
Aquestes relacions tòxiques,
la mare,
a vegades
la podríem definir com a una dona molt egoista, cruel, curta, queca, anclada en el passat, i la filla vaig trobar que era un personatge super ben concebut, no? Que navega entre el fet de ser una dona molt desgraciada que ha de cuidar la seva mare i que amb 40 anys no ha tingut encara l'oportunitat de trobar parella o no ha pogut tenir cap relació amorosa perquè s'ha estat cuidant de la seva mare, i però també té un component de malaltia mental que no és que es vegi molt clar, però que amb totes les seves actituds et vas donant compte que alguna cosa hi ha per sota, no? I és molt, molt interessant d'anar observant. I les dues estan extraordinàries. M'ho he posat en majúscula en el guió perquè vull donar èmfasi en que les dues fan un paper de medalla, val? A nivell interpretatiu he de dir que aquesta temporada encara no havia vist res igual.
Ostres, doncs sí, en Pep diu això, jo crec que l'hem d'anar
sí
a veure.
Què més? Canvio de música perquè també és un tema dels que surt també surt a l'obra i he pensat, mira, així anem canviant d'ambient. Ja he dit que en parlaria abans i és que en aquest muntatge l'ambientació agafa una força molt, o sigui, brutal i a la vegada contradictòria. D'entrada, pels que ja hàgiu anat, la Biblioteca de Catalunya ja és un entorn molt xulo per veure... Obres de teatre.
És que m'ha sorprès, eh? O sigui, no sabia que feien obres de teatre allà.
És un espai que no sé què hi pinten allà al mig de la biblioteca.
Anava
però
a dir,
que...
no us imagineu que és un escenari...
No, a l'Uso, no.
A l'Uso, perquè no, o sigui, tu entres en el que és la biblioteca i vindria a ser com... Mal explicat, però vindria a ser com el hall, eh?
Sí, és com el hall abans d'entrar.
L'entrada de la biblioteca abans d'entrar a la biblioteca i hi ha, normalment hi ha grades a una banda o a banda i banda.
En aquest cas igualment també.
Banda i banda.
Sí.
I l'escenari és per on tu passaries per travessar el hall.
Sí.
O sigui, és la diguéssim, a peu pla.
Uh-huh. Exacte. I en aquest cas ens trobem, en aquest hall que diu la Irene, el menjador d'una vivenda d'un entorn rural d'Irlanda envoltada de terra, i el director m'ha volgut que hi plogui, literalment. Així que en aquesta escenografia hi plou i s'hi fa fang, i els actors s'embruten. Quan surten de casa han de passar pel fang i tenen les sabates brutes, els pantalons bruts, es fan te i se l'escalfen i surbaf i es fan farinetes i també surbaf i tenen una mena de cuina, no sé si sabeu el que és una cuina econòmica, em sembla que es deien cuines econòmiques, aquelles que eren com de ferro colat, que tenen una porteta i posaven, igual li estic canviant el nom, però li posaven la llenya dins i l'escalfor que generava la llenya escalfava la casa i a més podia servir per coure, no?
Les cuines d'antes,
sí. I també deuen tenir fusta o alguna cosa que crema i fa olor de fusta perquè també quan l'encenen, que passa un parell de vegades durant l'obra, doncs també sents olor de fusta. Tot això ho explico perquè realment no és gens gratuït, és com que t'ajuda molt a situar-te, el fred, el vent, la humitat, la brutícia, és com si estiguessis en allà, no? De tal manera que quan arribes a casa vas a internet i mires on està aquest poble, no? Que està a la regió de Connemara, mires fotos i penses, per favor, que maco que és això, no? I parlava de la contradicció perquè les coses que passen en aquella casa, en un entorn que se suposa que és tan bucòlic i tan bonic, tan verd, tan humit, amb tanta aigua, tan idíl·lic, doncs et dones, crea molta contradicció, no? La foscor de la relació d'aquella mare i filla,
la ho trenca tot, no?
Aquest autor ja ho té això, no?
Sí, passa el mateix a Connemara o passa el mateix també a Bruges, que també si vas a mirar també és un entorn super maco i el que passa són coses que bueno, estan envoltades d'una certa comicitat però que també són molt, molt bèsties, no? Perduts a Bruges.
I a mi em passa amb aquest senyor que és com tot el que fa no només és fos sinó que és inquietant.
Sí.
Jo aquesta no l'he vist, però són personatges molt inquietants.
Sí.
Hi ha un punt que no saps, que navega dins del pensament de les persones o dins de la part psicològica, hi ha molt de psicològic, no sé si és el cas d'aquest també.
Sí.
Però no només és la relació, suposo, entre els personatges, sinó que, a més, cada un dels personatges, per seguir-li el fil a nivell psicològic...
És el que deia de la filla,
difícil.
No? Hi ha molta profunditat, hi ha molta
capes,
cosa per sota...
Ai, la veritat és que tinc moltes ganes d'anar a veure-la, no?
Sí, la gent, a part d'anar al teatre... A part d'anar al teatre, voleu veure-ho directament, o sigui, des de casa, això és el director de Perdidos en Brujas, i és molt és una pel·lícula i és molt interessant, també, i el rotllet ve siquet, també, no? A nivell de guió, és com treballar els personatges, és molt, molt interessant.
No sé si tenim temps d'escoltar la... si anem molt justos, però hi ha la promo que fan els mateixos director i els actors de l'obra, sí? Tenim temps? Bé, me la poses?
Els espectadors que vinguin a veure La reina de la bellesa de l'Inein.
És una obra que té molts registres, no? Perquè va de la comèdia negra al drama, hi ha una part de costumisme.
Aquesta cosa com de camp, de poble, d'aquestes dinàmiques familiars, aquestes pors.
Temes molt reconeixibles. La relació amb la cordura, amb els límits, amb la relació de les generacions.
Pot trobar-hi humor, pot trobar-hi fins i tot, se'n va cap al punt tarantinès.
Com més moderna, més gamberra.
Amb molt sentit de l'humor i alhora dura, jo crec que hi ha molta duresa.
Que es permetin durant una estona viatjar a la història i transitar pel món tràgic, còmic i delirantment irlandès del Martin McDonagh.
Jo espero que entre el que ells diuen i el que jo us he explicat, en aquests moments estigueu pensant... sembla que em compro les entrades per anar-ho
a
veure. Fins al 14 d'abril, els aplaudiments 1 minut 45 segons que no fan justícia a la feina feta, per tant, jo us recomano que l'aneu a veure, sí o sí.
Doncs sí o sí, i a l'obra que també hem d'anar a veure-la sí o sí, és Hamlet. Irene, explica'ns, és una altra història, però és la nostra història.
Sí, sí.
Ara, explica'ns com va anar l'estrena.
Molt bé, hem tingut bastant públic tot el cap de setmana, quasi ple, dic bastant perquè no sé si n'hi caben 64, n'hem tingut 58,
sí.
Hem estat aquí. La veritat és que ha anat molt bé. Nosaltres no tenim una escenografia que ens ajudi, a més, perquè a l'escenari no hi ha res, quatre músics. Això sí.
Però amb quatre músics, una il·luminació també,
sí.
No?
Bueno, nosaltres el que hem fet, mira, sí, ja que parlàvem de l'escenificació, nosaltres el que hem fet és que, com que això passa en un castell a Dinamarca, el que hem fet és que escenogràficament sigui el més fred possible. I en aquest cas ho hem fet deixant tota la càmera negra, que es diu, és a dir, no hi ha res a l'escenari, està totalment despullat. Els laterals, que normalment hi ha el que en diem les cametes, que és el que fa que els actors es puguin moure per darrere lliurement, estan posades de tal manera que si tu t'hi fixessis els veuries treballar, els veuries passar. O sigui, tot està a la vista, hi ha uns músics, i llavors tenim unes bombetes penjades, a més són antigues en aquest cas, són incandescents, que és el que ens dona una part del punt més càlid, no? Però és aquella llum que si passegessis per uns passadissos d'un castell, tindries llum potser d'unes torxes o del que sigui, i seria càlid, però en realitat l'espai és fred, tot és pedra, vindria a ser això, no? I treballem amb uns cubs negres, no hi ha res, no hi ha mobiliari, no hi ha cadires, no hi ha taules, no hi ha absolutament res. I l'altra cosa que ens ajuda és el vestuari. No, el vestuari és l'altra part que ens dona doncs certa calidesa, no?
I uns actors brutals, una direcció estupenda.
Després tenim els actors, però si parlem de l'espai escènic, això és el que tenim. I no ha anat molt bé. Les cançons han agradat molt, el públic està molt content.
Fins quan tenim temps i on hem d'anar?
Fins al 17 de març. Queden 3 caps de setmana, divendres, sabte i diumenge, divendres i dissabtes a les 9, diumenge a les 6 de la tarda i a la bàscula, al carrer Guarani Pujol 60.
I que s'afanyin, perquè les entrades van
Ja tenim dies exaurits, és que van que volen. Vull dir que si podeu, entreu a www.bàscula.cat i reserveu les entrades. Ja.
Doncs vinga, reserveu les entrades perquè val molt la pena. Rafel, vinga, el teu torn. Bea, música. Brutal. El primer que em portes ja és que... explica'ns.
Doncs mira, tenim aquí a Jim Morrison, el poeta del caos, que és la biografia... Mira que tinc amada la música.
Avui superencertats amb la música, amb les recomanacions, però esteu posant una banda sonora brutal, els prescriptors.
Sí, home, de dors, és una biografia en còmic. Estan molt de moda les biografies. Tant el cinema com el còmic ha descobert aquesta vessant de fer una biografia que puguis anar i durant una hora i mitja, una hora, una hora i mitja, dues hores, puguis descobrir la personalitat, la vida d'aquesta persona sense tenir que llegir un llibre de 500 pàgines, no? Ho hem vist fa poc amb el cinema, amb el Bohemian Rhapsody, que diuen que encetarà una tongada de biografies de músics que es preparen, segurament una serà del Jim Morrison, per la seva
vida. Però res a veure, la biografia o la pel·lícula que hi ha del Jim Morrison a la de Queen.
Doncs el que està passant al cine també està passant amb el còmic, no? Perquè també són dos formats molt, molt sensibles i molt, molt útils en aquest sentit per explicar biografies. En aquest cas doncs, tenim la Jim Morrison, cantant, poeta, a vegades definia més poeta que cantant realment. Va arribar a la música quasi bé de Stankis, però realment ell es considerava músic. Va tenir una infància problemàtica, una vida problemàtica, terrible, amb drogues, era alcohòlic, era drogadicte, ho va provar-ho tot realment. Però sempre amb aquest punt de genialitat, era un geni. Quan pujava a l'escenari era un geni. I aquí tenim la biografia que explica doncs, la creació de Doors, la seva vida en l'infància i sobretot com es va crear de Doors, no? Que realment ell era el pali... com
és el Pal de Paller.
El Pal de Paller del grup. I en aquest cas explica que ell no era músic, realment no era músic, perquè el primer cop que puja en un escenari agafa una guitarra sense saber solfeig ni res, i va fer veure que tocava una guitarra, i va ser el
que
primer
dius,
grup.
Sí, no sabia això, brutal.
Sí, sí. Va ser el primer cop que es puja i va fer veure que tocava. O sigui,
però tenia l'actitud, no?
Sí, és necessària. No? Però realment on destaca és cantant i sobretot creant les lletres de les cançons, que han arribat a ser mítiques, no? Ha estat un personatge que ara és una icona. Va morir amb 27 anys, se suposa d'una sobredosis, però no se sap perquè no es va fer
l'autòpsia,
no es va fer. Va morir a París i amb una curiositat que hi ha estat, si aneu a París, aneu al cementiri de Père Lachaise, que està allà enterrat, i és molt curiós perquè quan vaig anar-hi jo sempre està ple de xiclets. La gent va a la seva tomba i deixa xiclets.
I per què deixa xiclets?
No ho sé, no sé per què, però és així. Tot, hi ha un arbre al costat i tot l'arbre està, tot el tronc de l'arbre està ple de xiclets de colors. És curiós, és molt curiós de veure, no? Segons s'explica, des dels anys, es va morir l'any 71, i amb aquests pràcticament 40 anys, no?
Sí, quan vaig néixer jo.
La tomba s'ha hagut de renovar diverses vegades, perquè cada vegada que hi anava algú doncs feien grafitis, van posar un bust de la seva cara, va desaparèixer, i està en algun lloc del món, hi ha una persona que té el bust que estava a la tomba. L'han fet malbé diverses vegades perquè es veu que la gent l'ha agafat com un mite, o té com un mite i té com una... amb aquest personatge, no? I és molt curiós. I realment, llegint la biografia, penses que realment era una persona que inculcava molt més que música. Era molt més que música, realment, era una personalitat molt complicada, molt dura. Sempre les seves cançons parlen de la mort, sempre. Ell es considerava un poeta romàntic. El seu fan era Baudelaire. Realment se va anar a viure a París per estar a prop allà on vivien els poetes romàntics. I va acabar, com ells, morint ben jove.
Brutal, doncs aquesta proposta, el poeta del caos, jo crec que imprescindible, si t'agrada
sí,
la música.
Sí, està molt bé, si t'agrada Morrison, és sí, totalment sí, imprescindible, dos. Perquè realment està molt bé.
I brutals els dibuixos,
surt la
a més,
Janis Joplin,
tot en blanc i negre, m'agrada
tot
també.
Tot en blanc i negre, perquè és agafar aquesta idea d'això, no, d'aquesta foscor del personatge. Realment el Jim Morrison és un personatge fosc, i realment això es comunica aquí amb el tipus de dibuix com amb el fet que és en blanc i negre. Està molt bé, està molt, molt curiós, una història, va viure molt pocs anys, però realment va ser una vida molt intensa i que realment va la pena.
Perdó, estic buscant lo dels xiclets, perquè
o sigui, és que m'ha creat molta curiositat.
És que si busqueu una foto flipareu,
sí?
Molt fort, i perdoneu, igual és una curiositat, però posa que els deixen el xiclet, perquè diu, los fanáticos de Jim necesitaban algún modo de dejar una evidencia de que habían estado allí. I és la manera de deixar, diu, deixarien una mostra genètica en el primer arbre a la vista. O sigui, és un arbre al costat perquè van ballar a la tomba i l'arbre que hi ha al costat i enganxen els xiclets. No és que siguin xiclets mastegats,
Sí,
enganxaven els xiclets.
Quedi
l'ADN és l'evidència que ells, els fans havien estat allà. És per això. És que m'ha creat l'atenció i ho he buscat.
És curiós, sí.
Per deixar empremta,
Que van tenir que ballar a la tomba perquè realment entrava la gent, agafava coses, pintava, feia... I al final van estar tot ballat per evitar que la gent entri. És un mite, realment és un mite.
Doncs un mite, haurem de fer un especial, haurem d'anar a París,
Portar xiquets, a París.
Una excursió i fer allà els prescriptors. Què més portes, Rafel?
Mira, Sabrina.
Oh.
I aquí ara canviem completament de registre. Sí, això ha publicat Salamandra Gràfic. I és una novel·la gràfica que va estar nominada per un premi literari, el Man Booker, que és un premi molt prestigiós dels Estats Units, i era la primera vegada que un còmic està nominat com a millor, com a dir, perquè és un premi de novel·les, i és la primera vegada que un còmic, una novel·la gràfica, estava nominada amb aquest gènere. No? Això vol dir que, bueno, mica en mica el còmic es va obrint i se li va reconeixent doncs, la seva utilitat i que és un altre tipus de lectura com un altre, no? Mm-hmm. Doncs en aquest cas tenim una obra molt complicada, ja veureu que el dibuix no és acció, aquí no hi ha acció, aquí no hi ha aventura, aquí és un còmic molt reflexiu, dens, s'ha de llegir molt tranquil·lament, perquè ens explica la història de quatre persones. La història comença que un noi va a casa del seu millor amic i entre plors li explica que la seva nòvia l'ha deixat i que ha desaparegut i que fa setmanes que no sap res. i a partir d'aquí doncs, el Mikli no passa, ell no sap on anar, no sap què fer, i es queda a viure amb ell, no? Aquest noi té una depressió, es queda tancat tot el dia a dins de casa. Per l'altra banda, hi ha una segona història paral·lela, que és la història de la Sabrina, que és la noia que repete que ha marxat. Val. I ens explica doncs, la relació amb la seva família, amb la seva germana. I la història va, totes dues històries, vas veient. No? Arriba un moment que te'n dones compte que aquest puzzle, que s'està fent, que ell va explicant miquetes de cada personatge, que aquest puzzle dona la sensació que no està en el mateix moment de la història, sinó que la història va endavant i enrere. Uh-huh. I arriba un moment que penses, bueno, que la noia ha marxat i t'està explicant la història, i arriba un moment que penses, no, és que la noia, el que t'està explicant, és abans de tot això. O sigui, és abans de que marxés.
Ostres, quina estructura abans així més que, complicada, no?
I va complicant la història, va mantenint amb l'intriga de que realment què va passar. I cada vegada sospites més de que, aviam, de que aquesta noia no ha fugit, sinó que aquí ha passat alguna cosa, no? La història està molt ben pensada, molt ben treballada, i sobretot explica molt, molt bé els quatre personatges, el com si diguéssim el nòvio, l'amic, la nòvia i la germana. Els personatges estan molt ben representats, estan molt ben caracteritzats, explica cadascú la seva història, i al final és una història que al final són quatre personatges totalment individualistes en un món que cada vegada és més individual. Explica que al final que té més pesa més el que et puguin dir per Twitter persones que no coneixes que no que et pugui dir el teu millor amic. I això sembla que ens està afectant molt, eh? A vegades un mal comentari a Twitter d'una persona que no coneixes de res pot ser molt més influent o pot posar més amb depressió que no el que pugui dir o que pugui ajudar a la família i als amics. No? Està molt ben treballat, està en una història molt, molt ben feta, i al final és això. No explico més perquè faria spoilers,
no,
però és això. Que al final penses, bueno, aquesta noia no és que l'hagi deixat i hagi fugit i ell no sap on té, sinó que te'n vas donant compte de que hi ha alguna cosa més. Eh? I que la història va endavant i enrere i has d'estar molt al tanto perquè tot el que t'està explicant no és en el mateix pla, no és en el mateix moment de la història, sinó que va tirant endavant i enrere. Eh? O sigui que aquest puzzle que es va muntar no és només d'una taula, sinó que a sobre és temporal. Vol dir que són diversos puzzles que s'estan muntant. És una història molt bonica i realment ha estat nominada en premis i realment s'ho mereix.
Doncs sí, per aquesta història coral, amb aquesta crítica, amb aquesta denúncia, i a més m'agrada molt el cromatisme. Segons vas avançant, canvien molt.
Va canviant
els colors.
No sé si segons cada personatge, segons l'estat d'ànim de cada un, perquè és que cada personatge té una història al darrere. L'amic és militar i va estar a Afganistan i és un d'aquells que va tornar, però d'aquells que tens el traumatisme d'aquests com es diuen aquests traumatismes?
Sí, espera, que ho tinc a la punta de la llengua.
No, es diu post-traumàtic.
Post-traumàtic,
sí,
no?
Estrès post-traumàtic.
Entre els dos,
doncs la mica està amb això, no? I vol dir que cada personatge té una història al darrere molt bonica que val molt la pena llegir.
Ens dona temps d'algun altre?
Sí? Va, ens dona temps, ho prens minutets, va. Doncs mira, ara això és pot
no jovent, un, sinó tres.
Tres, sí, perquè és una col·lecció nova que fa la Galera.
Oh, que xula!
La Galera que fa pels nanos joves, que són els historionautes. I és una barreja entre còmic, guia, és una miqueta de tot. Han publicat tres tomos, que els historionautes vol dir que són... que ja van viatgen pel temps, no? ja ens diu el seu nom, és això. I aquests tres primers tomos és una parella que viatja pel temps i han anat a Egipte, amb els vikings i a Roma. Comença sent còmic, tota la història va lligada amb un còmic, però de quan en quan t'explica com vivien els vikings, t'explica com cuinar plats romans, els egipcis, els jeroglífics, com fer els jeroglífics, a sobre hi ha jocs.
M'encanta, també hi ha jocs. Molt encertat pels nens.
Sí. Sí, hi ha jocs que puguis veure per anar aprofundint. Està molt ben pensat per això, no? Perquè no és només un còmic que t'explica pam, 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 una història, sinó que t'explica molt culturalment, és una història molt ben treballada, t'explica els morts, els vikings, com enterraven o canviaven els vaixells, es cremaven i tot això, no? I t'explica cada un. Està molt ben...
Per quines edats està pensat?
Sí. Jo diria per 8-10 anys, a partir de que puguin llegir, a partir dels 7
després els hi fan
anys.
Preguntes i tot,
sí,
comprensió lectora.
Exacte. També serveix una miqueta per després, inclús això seria molt útil per les escoles.
Sí, i com una mena de resumets de les coses que s'han parlat, i és com que fa un resumet perquè et quedin clars els conceptes, és xulo, sí, sí.
Sí, sí, està molt ben pensat.
Sí, molt didàctic, crec.
I la gràcia és aquesta, no? que el cap jo fes un còmic, perquè la història, hi ha una història d'ells per dintre, i han d'escapar-se, i han, de tenir una aventura, però a part és això, no? Que explica molt bé aquesta miqueta, doncs, de cultura.
Els historionautes, perquè aquells que vulguin doncs els busquin, molt interessants aquestes propostes. Hem arribat al punt final. Moltíssimes gràcies i bona setmana.
Fins la propera.
Igualment, a vosaltres. Adéu. Adéu.